El matí amb Raquel García. Segurament que fent un tomb per la nostra ciutat, a carrers com el de Sant Llorenç, Creueta o el Passeig de Sant Bernat, us heu trobat de cop i volta pintures, grafits, murals i diverses obres artístiques que sorgeixen en espais on fa uns anys ni ens ho hauríem plantejat. Creacions que formen part de l'anomenat art urbà, que ens han ajudat a ampliar la mirada, a trencar tabús i també a fer més accessible la cultura als ciutadans. Però què es considera art urbà i què no? És compatible amb el treball a interiors? Quin paper juguen també doncs, els artistes i els comissaris en un moviment que va néixer i es va desenvolupar, podríem dir, al marge del sistema? Per donar totes les respostes a aquests interrogants, avui doncs, i també esbrinar una mica més sobre aquestes disciplines que engloben l'art urbà, tenim l'Agustí Hurtado, director de l'Illa. Bon dia,
bon benvingut. Dia.
Que avui ve també doncs, ben acompanyat de Swaski, no sé si ho he pronunciat bé, o com es diu?
Sí, sí? Swaski.
Swaski, doncs vinga, Swaski. I que és artista d'Urban Sketchit, de fet està doncs, ara dibuixant, està fent una il·lustració, m'està dibuixant a mi, això no m'havia passat mai, anar fent una secció i que doncs, algú em n'és il·lustrant. I també doncs, ens acompanya l'Oriol Vilapuig, que és pintor i també és cap dels tallers d'art de l'escola. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Avui, Agustí, Illa és art urbà.
Art urbà, sí. Vamos a anem a donar resposta a què és això de l'art urbà. Pues em sembla que no...
Difícil, no? Perquè no engloba moltes coses,
no,
jo
no
crec.
No ho tenim molt definit, això. Bueno, suposo que l'art urbà, quan es diu art urbà, es pensa pues, en el que tu has dit, no? El graffiti, no? Uh-huh. I llavors ja això ja va lligat a una determinada idea, a unes determinades polèmiques, no? I algunes molt recents. Però, bueno, des de l'escola Illa... l'art urbà o el concepte que nosaltres tenim d'art urbà és una mica més ampli, no? No només engloba el graffiti, que també hem fet algun curs de graffiti, però sinó, també engloba pues, altres propostes, com pot ser la pintura mural, dintre de lo que és l'art col·laboratiu, o fins i tot propostes com les de Swaski, que es diuen Urban Sketching, no? I que agafen l'urbà, la ciutat, no? com a excusa, com a motiu, com a eina de reflexió, no? Mm-hmm.
Esteu d'acord? Voleu
sí,
afegir...
Sí, bueno, només incidim en aquesta idea de l'escola, també del dibuix, que per nosaltres és vertebra una línia i un llenguatge de treball fonamental. Les potencialitats del dibuix per nosaltres són molt grans, no només té a veure amb adquirir una tècnica. I el que deia l'Agustí de l'art urbà, per nosaltres l'art urbà, és a dir, nosaltres seríem també una escola urbana, estem dintre d'un espai comunitari i la nostra idea és vertebrar o ajudar a vertebrar i aprendre coneixement d'aquest espai, no? Per tant, l'art urbà també el considerem en aquest sentit, no? És un art que pensa la comunitat, pensa en comunitat i vertebra un discurs dintre de la comunitat, no? És a dir, tu deies abans que l'art urbà engalana, sí que és veritat que engalana la ciutat, l'ajuda a fer-la més amable, però també jo crec que la seva potencialitat és que ens ajuda a repensar-la, o sigui, és un instrument que ens ajuda a repensar la ciutat, no? I en aquest sentit, doncs, el treball de l'art urbà pot ser potencialment molt interessant.
I voldries afegir alguna cosa?
Sí, bé, nosaltres quan fem Urban Sketching estem a la ciutat, participem de la ciutat i vivim la ciutat. I llavors, potser nosaltres que portem aquestes llibretes i que fem una cosa que s'ha fet des de sempre, o sigui, els artistes sempre han portat una llibreta amb ells per agafar punts, nosaltres el que hem fet és doncs actualitzar-nos i posar-nos al dia i utilitzar el que són les xarxes socials. Llavors els nostres dibuixos van del que són les llibretes a les xarxes socials i llavors compartim tot això i fem i expliquem allò que ens envolta, que és al cap i a la fi la ciutat i tot allò que succeeix al nostre voltant.
I llavors, quan comença l'art urbà? Perquè segons aquestes definicions, fins i tot podríem pensar, no?, que les pintures rupestres ja eren un tipus d'art urbà. Perquè era una manera també, no?
Bueno, no sé, abans ho parlàvem. Jo abans d'entrar aquí al programa ho estàvem comentant i jo els he dit, home, a mi això em recorda molt als simbolistes francesos, no? Als finals del segle XIX, Baudelaire, no? Aquest concepte del flaner, no? Del passejant per la ciutat, no? Vull dir, Baudelaire anava passejant per la ciutat i recollia les seves impressions sobre la ciutat en uns poemes, no? Sí. Bueno, pues els artistes urbans, pues una mica fan lo mateix, no? És a dir, analitzen la ciutat, estudien la ciutat, reflexionen sobre la ciutat i ho fan a partir de diferents disciplines artístiques, sigui el dibuix, sigui el mural, sigui el graffiti, sigui pues les intervencions urbanes, no? Vull dir, jo crec que el concepte d'art urbà, pues, és un concepte que s'ha de reelaborar o que se pot estar reelaborant en aquests moments i que no va lligat només a una determinada pràctica artística com pot ser el graffiti, que també ho és art urbà, però que també ho són altres disciplines. Mm.
Sí, en aquest cas, bueno, la idea aquesta del que entenem també l'art com una eina de coneixement que vertebra una comunitat, és a dir, en aquest sentit entenem que l'art potencialment és un espai simbòlic comú a compartir, no? I per tant l'art urbà també el veiem amb aquesta tessitura, no? de realitzar un treball en un espai comunitari per compartir coses, no? El que deia el Víctor del dibuix dels urbans exemplifica molt bé també la idea de dibuix, no? El dibuix és un llenguatge que en aquest cas intensifica la relació amb l'espai. És a dir, quan tu estàs dibuixant alguna cosa, d'alguna manera inscriure't en el llenguatge del dibuix el que et fa és veure allò que estàs mirant d'una altra manera. Per tant, intensificant l'experiència amb la ciutat. I això jo crec que és clau, més enllà de certs resultats o certes produccions, el que els interessant és aquest... el que vertebra el dibuix, aquesta intensitat, no? d'estar en un lloc i intensificar-ho amb el dibuix.
Uh-huh. Clar, m'ha agradat molt també aquest concepte de fer doncs, un art col·laboratiu, no? De compartir totes aquestes experiències, perquè normalment, els artistes treballen molt a nivell individual, no? En solitari, tancats en el seu estudi, i això també doncs, és un plus, no? Suposo, per compartir doncs, experiències, mirades, complicitats.
Bueno, precisament això, és a dir, quan es parla d'art urbà o es parla de graffiti en concret, a vegades es veu com una agressió, no? Com una violència, no? I pot ser tot el contrari, no? És a dir, hi ha propostes en el qual l'artista pues, col·labora amb la comunitat i bueno, plantegen pues, solucions, reflexions a determinats problemes que pot tenir aquesta comunitat. Eh? Vull dir, el que passa que, bueno, evidentment, poden haver-hi propostes pues, que no s'englobarien dintre del que és l'art urbà, però bueno, això ja són altres històries. Uh-huh. No? Però sí que hi ha aquesta etiqueta, no?, negativa d'algú violent, d'algú agressiu, quan no és així, no? Vull dir, quan conceptualment bueno, pues, es pot treballar des de la crítica, bé? Però amb un esperit pues, de comunitat i de cooperació.
És cert que, però, alguns artistes el que han volgut és desenvolupar aquest tipus d'art, no?, una mica al marge del sistema, no?, sortir de les galeries, no?, i que sigui més accessible.
Bueno, ja ho he dit abans, Baudelaire passa per ser l'artista, el poeta per excel·lència de les lletres franceses, i el pobre home, els seus poemes van patir judici, no? Vull dir, evidentment que ha d'haver-hi un punt de crítica, no? Vull dir... però bueno, això és el que fa avançar, no? Vull dir, no l'anar contra el sistema, sinó fer reflexionar el sistema, no?
Doncs precisament volem parlar també amb un altre artista, amb l'Anna Taratiel, que ens escolta per telèfon. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Explica'ns ara mateix què és el que estàs fent.
Ara mateix estic pintant un mural a castellà, a la plaça Llibertat, que estan fent unes reformes, estan fent un parc infantil al davant, i llavors dintre de l'Ajuntament em van proposar d'intervenir en aquest espai, i aquí estem.
I què és el que estàs creant, què és el que estàs dibuixant i plasmant en aquest mural?
Doncs en aquest cas, com que la plaça bueno, anava bastant dirigida als nens, he fet un tipus de composició així que encaixés amb el que, bueno, amb el que s'anava a desenvolupar la plaça. I també la meva feina, treballo molt amb el que és l'entorn, intentant que la peça o que les intervencions tinguin un diàleg una miqueta amb l'espai, no? Crec que això també, les persones que fan intervencions a l'espai públic, són coses que s'han de reflexionar, no? Que no és només anar allà i enganxar la teva pegatina o el que tu vulguis, sinó que també fent un treball d'investigació de l'espai, de l'entorn, del lloc, quines són les persones que viuen al voltant, quina serà la seva funció i coses així.
Uh-huh. Suposo que també condiciona molt, no?, el tipus de paret, l'espai, les dimensions.
Sí, sí, tot suma.
I, per exemple, en aquest cas, ens podries descriure una mica de quin...
En aquest cas, doncs, bueno, és un mur que potser la superfície total serien uns 150 metres quadrats, però és un mur allargat, amb algunes altures, llavors és bastant accessible. No és un mural d'aquests grans que s'han de pintar amb grues, i això està bé.
Uh-huh. I clar, també no sé com condiciona el fet de, doncs, anar creant, no?, anar il·lustrant i que la gent vagi passant, no?, les mirades, no sé si la gent fins i tot et comenta, et parla.
Sí, bueno, en aquest cas no, perquè estic una miqueta més lluny, però sí que quan estàs treballant a la via pública és normal que la gent una miqueta s'interessi, no? I crec que això també és molt important, perquè a vegades fan collir... No tenim molta decisió sobre les nostres ciutats.
Uh-huh. Explicant si també, doncs, estàs fent, doncs, aquest treball sola o acompanyada i una mica, doncs, quin és l'ambient que s'hi respira ara mateix.
Doncs ara mateix estic un ajudant que m'està ajudant i, bueno, però el projecte és meu i llavors, bueno, estic tot envoltada d'obres i estem aquí uns currantes. Uh-huh. És feina de construcció bastant, vull dir, sempre una miqueta, quan fas aquests tipus de treballs així de dimensions més grans, segons on estiguin ubicats, doncs sempre acabes treballant una miqueta amb el que és tot el tema de construcció.
I Anna, creus que s'està canviant la mirada, que s'estan trencant tabús entorn, doncs, al grafit, a l'urban sketching, a totes aquestes disciplines, no?, més actuals?
Sí. Jo crec que sí, que en els últims anys ha fet un canvi bastant radical. Va començar, diguéssim, a principis del 2000, ficant el que seria la llei d'antigrafiti, quan Barcelona, doncs, estava en un moment en què allà va créixer, bueno, va néixer el que seria part de la street art, que ara mateix encara està funcionant. Però sí que en el moment que van ficar la llei ja no es podia pintar lliurement al carrer, sí que han sortit un altre tipus de línies, no? Com per exemple, doncs, el tema de pintar façanes gegants o les mitjaneres aquestes, que això és un fenomen que està passant a tot arreu, que això també crec que ha canviat molt el que seria la mirada, no? De el que podria ser potser més vandàlic a el que són ja produccions amb un altre tipus de dimensions i de formats. I, bueno, això, el ser un fenomen, no se sap exactament cap a on tirarà, no? Jo, per exemple, també treballo molt el que seria tot el tema dels materials, que siguin de que durin, que tinguin una qualitat, no? Perquè a vegades pintar-se una mitjanera d'aquestes gegants amb esprai o així no sabem durant quants anys durarà, necessita, diguéssim, un manteniment, però sí que està canviant, vull dir que els nostres fills que seran, vull dir, sabem que hi ha gent que pinta murals a les ciutats i que els fan grans i que és algo que està ben vist, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Anna, i et deixem continuar treballant. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.
Doncs molt interessant, el que ens explicava també dels bueno, materials, ja ho he dit, no? D'aquest art efímer, no?
Clar, vull dir, està canviant aquesta mirada i això és positiu, no? I ja ho ha explicat molt bé, no? I introdueix aquesta part com més artística, no? D'investigació, o sigui, quan un pinta un mural no és que, mira, aquí hi ha una paret i pim-pam-pum, no va així, no? Sinó
hi ha un estudi, clar.
Clar, i a més ella ho ha explicat, no? Hi ha un entorn, no? Hi ha una activitat en aquell espai, no? Em sembla que ha dit que era una plaça, on hi havia nens.
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, és a dir, es posa, no, tot el que és el que engloba l'art, no? Que per, nosaltres entenem l'art com una eina de coneixement, no? Com una eina d'investigació, de recerca, pues, al servei de la comunitat, no?
Clar, en aquest sentit també estic pensant, suposo que aquest tipus d'art ajuda a donar a conèixer artistes locals moltes vegades, no?
Sí, sí, clar, dona visibilitat a aquests artistes locals, no? Però jo crec que és molt interessant això que deia l'Anna, de fet el curs que ella que hem programat a l'Escola Illa de graffiti per aquest febrer gira entorn també aquesta idea, no? Del treball que ella ens manifestava, de dir, bueno, quan faig una cosa la faig en un lloc determinat, la faig en un context determinat, i per tant si estic treballant en un espai públic he de tenir en compte també què vertebrarà la meva intervenció en aquí, no? I això és molt interessant i és té molt potencial la intervenció en l'espai públic, perquè pot arribar també a repensar el lloc, a transformar-lo i a modificar la relació de la gent amb aquest espai, no? I aquesta potencialitat jo crec que és molt interessant.
En el vostre cas, per exemple, Suaski, tu també, doncs, a l'hora de, doncs, anar a dibuixar, no?, a il·lustrar diferents espais de la ciutat i, doncs, a trobar-te, doncs, això, no?, amb espectadors que mentre vas creant us van mirant, suposo. Això com us condiciona?
Sí, d'alguna manera, o sigui, també ens passa igual que quan s'està fent un grafiti, que tu estàs en un lloc i la gent es sorprèn de veure algú que està allà una estona i
amb la llibreteta,
que,
no? A més, un grup de gent,
de
no?
Foto, no?
Que en comptes de fer una foto, que fan
està,
aquests dibuixants.
Està aquí,
no?
Entretenint-se dibuixant.
Ens passem
una bona estona, no? M'imagino.
Sí, i llavors, o sigui, el fet de que estiguis fent una cosa tu, a la gent li sorprèn, i a més, o sigui, ho rep amb alegria, o sigui, li agrada veure gent que està fent coses així. I, per exemple, l'any passat vam fer per primera vegada el curs de projecte d'Urban Sketching i vam estar dibuixant el que és l'Estruc i la caserna, dos llocs on es fan intervencions i on es fa art. I els vam vincular i vam estar allà, doncs, durant 2 mesos dibuixant totes les activitats que es feien. I això ens va donar peu a nosaltres, que estàvem allà, veure una feina que es fa des de l'Estruc i alhora també documentar-ho d'alguna manera amb les nostres llibretes i participar, a més fent-ho, que després vam acabar fent una exposició i, bueno, doncs és això.
Quin tipus de materials, no? Avui portes una llibreteta de petit format, no? No sé si és
aquesta és
reciclada.
Aquesta és la... No, reciclat, no, són llibretes normalment que són específiques per dibuixar.
Va.
El paper ja aguanta diferents eines, com per exemple l'aquarela. Jo ara bàsicament utilitzo llapisos de colors i el que utilitzem són eines que puguem portar en una bossa i que en qualsevol lloc és posar-nos i començar a dibuixar.
Perquè clar, el que necessiteu és aquesta immediatesa, no? Que en aquell moment que veus una cosa que t'agrada,
més que immediatesa és portabilitat, o sigui, anar a qualsevol lloc amb 4 cosetes, que no són més, són moltes més, però bueno, o sigui, és portar tot, que ho puguis portar a la teva motxilla i que puguis posar en qualsevol lloc.
Això el material sí. Indispensable, no? Avui, sí. Per exemple, doncs, que has fet aquesta il·lustració, no?, que m'has fet a mi amb el micròfon, el guió, no?, el paper a la mà...
Ha dibuixat tot l'estudi.
Tot l'estudi, després, minuts. Sí, en 2 minuts, jo diria, en l'ordinador. Clar, amb colors molt bàsics, no?, el negre, el blanc, el vermell...
Sí, realment la intenció és que en pocs mitjans puguis comunicar una cosa. I és això, nosaltres el que utilitzem és el dibuix com una eina de comunicació.
I si per exemple jo et demano que ens ensenyis alguns altres dibuixos, els puc veure? I per exemple, què has retratat? Ensenya'ns a veure.
Aquesta llibreta, si vols, la pots anar mirant. O sigui, aquesta llibreta és la que porto i quan vaig... aquesta la vaig començar a l'estiu. I vaig a la platja o a qualsevol altre lloc. Aquesta normalment la tinc quan vaig al tren i dibuixo gent que em trobo al tren. I bueno, i aquesta gent, doncs, o m'expliquen coses, perquè jo escolto,
O sigui, que parles amb ells, no només els...
Hi ha gent que s'apropa i amb això establim una conversa. O sigui, aquesta, mira, tinc aquesta noia última d'aquí que li vaig ensenyar i va començar a parlar amb mi. Ella és fotògrafa i ens vam conèixer i, bueno, ens van intercanviar els nostres comptes d'Instagram i ara ens seguim. Però, bueno, o sigui, amb el dibuix estableixes... relacions,
un vincle, una comunicació,
amb la gent,
sí, un bescanvi, no?
Sí.
I ja et fan de models i a canvi, doncs, a vegades sí, hi ha aquesta petita conversa, no? Aquest
intercanvi. Jo voldria igual destacar amb això que està dient el Víctor, aquesta idea que nosaltres també tenim l'escola del dibuix com a potencialitat, més que com a resultat. És a dir, la idea no tant de mirar un dibuix, sinó de veure algú que dibuixa, no? El gest de dibuixar. Aquest gest és molt interessant. Veure gent que dibuixa és veure algú que està articulant una tensió corporal i intensificant allò que està fent. I en aquest sentit jo crec que els urban sketches tenen aquest aspecte de l'acció de dibuixar. Més enllà del resultat, l'acció de dibuixar en un espai públic, en una ciutat, és molt intensa, no? Després has de gestionar això de ser dibuixant públic, això que deies tu, no? Com nosaltres dibuixem en un espai segur, que és el de l'aula, sortir fora comporta igual, corre uns riscos i unes visibilitats que a vegades no es gestionen bé, però això és interessant també, no? En la part d'Urban.
En aquests dibuixos que t'estic ensenyant són de dibuixos d'una trobada que es fa periòdicament al metro o al tren, i la noia que els organitza, que és una noia de Sant Cugat, bé, ha tingut problemes. De fet, o sigui, el grup el va generar per això, perquè anava sola i va tenir un problema amb una persona que... Però normalment la gent ho rep bé, o sigui, que aquesta activitat no és... Però bueno, que fas que la gent reaccioni d'alguna manera, perquè et veu allà i uh-huh, és com a vegades estrany.
Clar que normalment doncs hi ha una reacció, no? No és que vulguis provocar, però que evidentment no. Si algú veu que l'estàs dibuixant, doncs això li crearà curiositat o potser en el pitjor dels casos, no? Potser
vincle,
algun...
Persona,
exacte.
Sí,
i qui s'apunta a aquests cursos que feu a l'escola Illa, no?
Mira,
expliqueu-nos una mica en què consisteixen i com funcionen per si algú s'anima.
Sí, sí, una de les premisses fonamentals també de l'escola és que l'escola està oberta a tothom. I en aquest sentit, tothom que tingui el desig de venir a l'escola està acceptada, és a dir, des de 16, 17 anys fins a 90, tenim alumnes molt grans.
I des dels 5 anys també.
Què dius?
Perdó,
ara,
sí?
Sí,
no,
sí,
però
perdó.
No per l'Urban Sketch.
Clar, estava parlant amb els tallers d'adults, i després tenim els tallers infantils que a partir de 6 anys... O sigui que l'arc d'edats és molt ampli i l'art de coneixements també, és a dir, és l'art és un espai també de comunitat, no hi ha filtres.
Probablement pels cursos de grafiti sí que són una mica més joves, no, els alumnes, però en el cas
sí,
de l'Urban Sketching no tens...
No, sí, he tingut gent de 16 fins a 70.
Sí, sí, sí. L'arc és aquest. A més, és molt... Jo crec que el curs, en realitat, el que el fa... Nosaltres el canalitzem i generem l'espai, però el fa la gent. I la riquesa del curs ve donada perquè la gent ve d'experiències diverses, de disciplines diverses, i en allà es fa comunitat, també, no? L'escola és un lloc de comunitat.
Jo crec que una cosa molt important és que el dibuix està present en totes, o sigui, tot i que sigui, diguis, graffiti, dibuix natural, urban sketching, les activitats que es fan infantils, el dibuix està molt present, és com un eix vertebrador de totes les activitats, o sigui, està present.
El dibuix és com un pal de paller que aguanta...
És un dels àmbits que treballem,
sí,
no?
Sí,
tenim tres o quatre àmbits, no? Fotografia,
ceràmica... Arts aplicades, arts en craft...
I l'altre és dibuix, aquí dins de l'àmbit de dibuix doncs hi ha el graffiti, hi ha l'urban sketching,
sí,
hi ha el gravat, hi ha la pintura...
Uh-huh. De fet, és sorprenent, eh? Suposo que als oients els hi estarà passant com a nosaltres, aquí a l'estudi, que estem gaudint moltíssim. No sé si algú es vol apuntar a qualsevol d'aquest tipus de curs, què ha de fer, quins són els requisits, no sé si encara tenim temps.
Sí, 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 sí. Ara precisament el mes de febrer, el 5 de febrer comença un curs de graffiti, precisament la professora és l'Anna Taratiel, que acabem de parlar amb ella, i també em sembla que és el 5 de febrer o el 6 de febrer comença un urban sketching amb Swarovski, i a més, quan s'acaba aquest curs d'Urban Sketching el 10 d'abril, el mes de maig torna a haver-hi un altre, però aquest ja és de projectes, no? Sí. Una mica més...
Sí, la primera part seria fonamentalment consolidar o animar-se a dibuixar, i ja després seria l'aplicació del dibuix en algun aspecte de la ciutat de Sabadell.
Clar, jo ara penso, potser doncs, aquells que no tenen gaire traça, no? Que no saben dibuixar i que pensin, ostres, m'agradaria, no? Per l'experiència, per provar, però no tinc ni idea ni dels materials ni de la tècnica. Tothom és benvingut?
I tant,
i tant. I nosaltres entenem...
Han de perdre la por, i ja està, sí. No? Perquè hi haurà gent que dirà, si és que jo no sé dibuixar.
Sí, hi ha molts alumnes que em diuen això, és a dir, que es matriculen i em diuen, jo vinc de zero. I dic, això és impossible, tu no vens de zero. És a dir, el dibuix comença des de l'experiència d'un. El fet de que vinguis a l'escola és que ja tens un desig de dibuixar o que ja has dibuixat. Per tant,
ja tens aquella inquietud,
el zero no existeix. És a dir, aquesta idea que l'alumne és passiu i el professor és l'actiu que l'ensenyarà, no. Tots formem part d'aquest llenguatge del dibuix i cal compartir-lo, no?
Sí, és una cosa molt important que tota la gent que ve és això, que té les ganes de començar, d'aprendre i de fer coses.
Algun dia, si vols, parlem del dibuix en un sentit també més ampli.
Doncs sí, podríem parlar. I també us encomano que vingueu un dia, però també amb alumnes. Alumnes de grafit,
bueno,
alumnes de...
Quan fem l'exposició...
I llavors que ens expliquin la seva experiència, no? Sí, i també podríem veure la progressió, clar, no? Que hauran tingut, que em sembla molt interessant.
De fet, aquí ja s'ha generat, o sigui, l'Oriol, amb un grup d'exalumnes, es va crear un grup que fa urban sketching, que és a dibuixar al carrer, que es diu Dibuixant Sabadell.
Imagina't.
Dibuixant Sabadell és un grup que ja fa 4 o 5 anys o més, que es reuneixen cada periòdicament i van a dibuixar per la ciutat. Sí. Són exalumnes de l'escola que a l'acabar l'escola van tenir el desig de muntar un grup, de fer un grup per seguir dibuixant, no? A la ciutat.
Doncs això és molt interessant, no? Que, o sigui, vau posar allà la llavor, no? I ha continuat gestant-se i continuant doncs, amb aquestes ganes de compartir. Per acabar, suposo que les xarxes socials són molt importants, no? També en la difusió d'aquest tipus d'art.
Pels urban sketchers, sí. I jo crec que pel graffiti també. Sí, i crec que en general pels artistes en aquests moments, i reprenc una idea que s'havia parlat aquí del tema de... Jo crec que els artistes ja... poden treballar molt de manera individual més enllà del mercat i les xarxes socials ens està donant una oportunitat, de difondre i d'ensenyar. I no només és ensenyar l'obra, si moltes vegades s'ensenyen processos, s'ensenyen com es fa, o sigui, tota la gent està compartint, això que hem comentat abans, de compartir. Es comparteixen moltes més coses que no només l'art, sinó que els processos creatius, que jo crec que és molt important.
Totalment. Jo crec que moltes vegades critiquem les xarxes socials i en aquest sentit fan una tasca molt important,
però
no?
No només la difusió, jo entenc que també les xarxes socials el que fan és modificar els propis llenguatges artístics, no? És a dir, segur que els modifiquen, perquè aquest accés i aquesta possibilitat de connexió amb tantes coses segur que modifica el llenguatge artístic.
Clar, amb totes tendències, amb tants llenguatges, no? Tants artistes...
La manera de treballar és molt diferent, sí.
Doncs se'ns acaba el temps. Ens quedaríem aquí parlant hores i hores. Així que fem això. Un altre dia doncs, ens enfoquem més per cadascuna d'aquestes disciplines perquè hi ha tantes preguntes que crec que s'ho mereix. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I ens veiem dibuixant.
Calidoscopi. Mireia Núñez Cos, mediadora del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Sabadell.
Alguns punts claus per una comunicació positiva.
Des del Servei de Mediació entenem que el conflicte forma part de les relacions entre les persones. En un conflicte hi ha tants punts de vista com persones hi estan implicades. Depenent de la gestió que en fem, els conflictes poden esdevenir un motiu de dolor i patiment. És important, doncs, buscar estratègies que ens permetin resoldre'l d'una manera pacífica i positiva per convertir-lo en una oportunitat de creixement i de millora. I la comunicació n'és la clau. Des de l'experiència d'acompanyar en processos de mediació en conflictes veïnals, familiars, d'associacions i escoles, des del Servei de Mediació volem compartir unes recomanacions que creiem que us poden ajudar a tenir una comunicació positiva amb el vostre entorn. Tenir present que davant d'un conflicte, l'altra persona també té el seu punt de vista, les seves necessitats i manera d'entendre el món, que potser és diferent a la teva. Un element que ens pot ajudar en la gestió dels conflictes és separar la persona del problema. Què vull dir amb això? Si diem que el veí del tercer segon és un brut i el veí està escoltant, se sentirà jutjat i atacat i difícilment ens escoltarà. En canvi, si diem que crec que el veí del tercer segon aquesta setmana no ha fet la neteja del replà i li tocava a ell, estem donant opció a parlar de la conducta que ens està perjudicant i que la persona es pugui explicar i buscar solucions. Per tant, si ens enfoquem en atacar la persona, difícilment generarem espai d'escolta i connexió, però si ens centrem en el problema, podrem buscar opcions de canvi. Quan tens un conflicte amb algú, darrere de sentiments com la ràbia, l'enuig i la tristesa, hi ha necessitats que no s'estan tenint en compte. Per exemple, el veí de sobre rega les plantes i et mulla la roba estesa. Aquest fet et pot fer sentir enfadada, perquè necessites que el teu veí tingui en compte que tu vius a sota i això et pot estar perjudicant. En conclusió, si vas a parlar amb el veí, és important expressar les teves necessitats. En aquest cas, podria ser: quan reguis les teves plantes, tingues present que visc a baix i potser tinc roba estesa, en lloc de dir-li que no regui les plantes. Un altre element clau per a la comunicació és que, en lloc de dir-li a l'altra persona allò que no vols que faci, digues-li allò que sí que vols que faci. Per tenir una comunicació positiva, per resoldre un conflicte, és important deixar que la persona s'expressi sense interrompre, fent preguntes per clarificar, però no per interrogar. Assegurar-te que has entès allò que et volia dir l'altre, com per exemple dient-li si t'he entès bé o volies dir oi que això és... Això ajudarà que la persona se senti escoltada i facilitarà que també t'escolti a tu. És important parlar en primera persona, des de tu mateixa, sense generalitzacions ni judicis, no entrar en la crítica, sinó en com t'afecta la situació. En lloc de dir ets un desendreçat, aquesta habitació és un femer, podries dir veig que tens la bossa de l'entrenament amb la roba bruta dins, em sento enrabiada i necessito ordre i que et responsabilitzes de les teves coses. Si penses que malgrat aquestes reflexions que hem compartit, creus que necessites ajuda per crear un espai de diàleg amb alguna persona propera, pots demanar una mediació i us ajudarem. Per demanar una mediació i informar-vos, podeu trucar al 93 745 31 72 o bé a través del web www.sabadell.cat/mediació o adreçar-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana.
Hola, em dic Martí i he escollit la cançó de Colors perquè no és machista, hi ha poques cançons d'avui en dia que no siguin machistes, perquè el seu ritme és divertit i perquè va salvar el Mundial, que bueno, ara ja s'ha acabat, però a mi m'agrada molt el futbol.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, oh, we all together singing. Look how far we come. A song of freedom and of love. We can make it fly like a star. Sing a song of freedom and of love. Together we can make it, yeah. We can make it work.
Al matí, amb Raquel García.
Doncs Marc, marcar tendències. Això és el que trobarem i que passarà des d'ara mateix, en aquest moment, perquè doncs s'estan acabant les rebaixes i ja podem començar a descobrir quines seran, doncs, allò, les tendències que veurem passejant pels carrers, quins looks, quins outfits, i què és el que hem de saber que serà, doncs, el que haurem d'incorporar sí o sí al nostre armari. I per això, com sempre, tenim a la nostra experta en la matèria. Ella és la Sílvia Uceda, assessora d'imatge personal a Barcelona. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, que tens a tot l'equip del matí revolucionat. A veure, què serà tendència el 2019?
Doncs portem el tema, jo crec que ens hem d'inspirar molt en els anys 80 aquest any, eh?
Uh-huh. Ah.
O sigui, ve moltíssim, o sigui, la moda dels anys 80. Jo sempre dic, han
tot
tornat
torna.
I per quedar-se.
Sí? Veus?
Que
sí,
sembla
sí.
Ser que és una moda que està funcionant molt. Llavors, primer, el mini vestit ochentero. O sigui, ara pensem en els videoclips de Madonna, de quan va començar amb aquests vestits brillants, curts, enfarbalants, uh-huh. etcètera. I també pot ser amb lluatons, vale? Llavors, trobarem que aquests vestits es porten amb volum a les mànigues. Han de ser molt mini. O sigui, torna una altra vegada la mini. O sigui, escurcem les faldilles i escurcem els vestits per sobre dels genolls, però molt per sobre. I llavors, tot l'excés dels anys 80 ho trobarem en els vestits. Uh-huh. I fins i tot, que això també sorprèn una mica, les nòrdiques, que acostumen a tenir un estil molt senzill,
sí.
L'estan adoptant.
Imagina't.
O sigui, que fixem-nos, que si elles adopten un estil que és recarregat, és que a la resta d'Europa, sens dubte, no pararem de veure-ho.
Serà barroc, a la resta d'Europa sí. Serà encara més recarregat, no?
Exacte. De fet, algunes de les imatges que us he passat
sí.
i que després segur que mostrareu a xarxes, uh-huh. hi ha hagut fa poc un esdeveniment que és una gala de premis jóvenes i tal, i quasi totes les noies anaven en aquest estil.
Sí,
vestit curt, molta simetria, mànigues en volum, torna una altra vegada la màniga fanalet, que és aquesta que és tota arrissada i que dona molt volum, o sigui que, atents. Jo, personalment, és un estil que no seguiré, no ho he de dir, però veig que és el que ve. I realment que m'estic movent ara molt per showrooms, per tot el tema de la gala dels Gaudí, estan a tope, estan plens d'aquestes opcions.
Doncs vinga, que no són aptes, no?, però per tots els públics aquestes opcions,
no.
Algunes, no?
No. Jo crec que és un perfil...
Has de ser una mica atrevida.
Sí, has de ser atrevida i també és un perfil molt juvenil.
Sí,
llavors,
sí, sí.
Llavors, en funció de l'edat que tinguis, crec que aquesta tendència potser no t'encaixa. Perquè, clar, un vestit d'aquestes característiques tan curt i tan extremat, ostres, és que has de saber lluir-lo.
Uh-huh. O sigui, fins no... a quina edat, més o menys, ho recomanaries?
Jo, com a tope, fins als 35.
Molt bé.
O sigui, si tinc ja un perfil d'una persona que supera aquesta edat, ja vaig cap a altres estilismes.
Perfecte, molt
però
bé.
Però si ets jove i estàs en el món mediàtic, ja sigui música, actor, actriu, etc., atreveix-te, perquè aniràs a l'última. Doncs vinga.
Què més?
El segon. Jo crec que aquest, sí, Raquel, jo crec que aquest t'agradarà, perquè com que a nosaltres ens agrada anar còmodes,
sí.
Què et sembla el pantaló masculí?
Molt, molt còmode i la veritat que també molt elegant, eh?
Exacte. I a part és que és una peça que li pots donar tant rotllo uh-huh. perquè aquest estil de pantaló és ajustat a la cintura i és alt, però el que té és que el camal és ample i això t'aporta una comoditat i una llibertat de moviments que és perfecta. I s'estreta una miqueta a la zona del turmell. Val? És el que li diuen la figura carrot, tipus uh-huh. pastanaga, que fa aquesta forma que és més ampla de dalt i més estret de baix. Aquí la clau és saber-ho combinar en l'estilisme, perquè com que la part de baix, el pantaló, ja és prou ample,
sí.
La part de dalt recomano sempre que no sigui excessivament ample.
Val, una mica més estreta, sí, no? Per marcar una mica, no? Perquè sigui aquest contrast.
Exacte, per veure aquest contrast. Mm-hmm. Queden molt bé amb bruses femenines.
Oh.
O sigui, perquè així també trenques la masculinitat de la peça del pantaló amb una brusa que tingui un punt més femení, amb un caient, que sigui estampada... O sigui, és perfecte. I després, si te vols posar una jaqueta, doncs una blazer que sigui tipus americana, que sigui entallada.
Molt bé.
No portar-la massa desestructurada.
Perfecte.
Vale? Vinga.
Més coses. El cardigan. Aquest m'encanta, ja t'ho dic. M'encanta.
És que és guai, és còmode.
Sí,
i a part, és una peça que és tan portable perquè a l'hivern te la poses en jersei abrigat a sota, amb acollal, un tipus cisne. I quan ja comença a fer més calor, te'l pots posar amb una samarreta de màniga curta o una samarreteta de tirants. I a més, el cardigan, que també us he passat una imatge, el que torna també és anys 80. Si t'hi fixes, és més curt, molt estampat... Bueno, llavors és una peça que, tot i que estava a l'oblit, ara doncs, té el punt àlgid. I les franceses són les culpables de que hagi tornat. L'han posat de moda.
Sí, doncs sí. M'agrada molt.
I a més, hi ha moltíssimes opcions. Jo ja estic veient col·leccions de temporada que venen amb molts colors. Veurem en colors fluor.
Ah,
també.
Sí? Ostres.
Sí. Per aquest estiu, primavera-estiu, venen molt els colors fluor.
M'agrada, perquè és doncs, allò, unes peces, no?, que desborden molta calidesa, molt d'estil,
sí,
i que es poden combinar molt. Però digue'ns amb què seria ideal, amb texans, amb faldilla... Com l'hauríem de portar, aquest cardigan?
Mira, el cardigan és que el pots portar amb tot. O sigui, pots, per exemple, no t'ho recomanaria amb el pantaló masculí.
Val.
Perquè acostuma a ser una peça ampla i com que hem dit que el pantaló també és força ample, quedaria massa desestructurat. Però per portar-ho amb texans, perfecte. Per portar-ho amb minifaldilles, perfecte. Amb un traje jaqueta, que també una clau d'estilisme, que a vegades la faig servir, te'l poses per sobre de l'americana. O sigui, l'americana i el cardigan per sobre.
Perfecte.
És molt diferent, però queda molt bé. Aquí t'has de comprar una talla que sigui gran, perquè si te'l compres molt estret, clar, no t'entrarà per l'americana.
Uh-huh.
Queda molt bé també amb tots el que són ligegui, amb tops que són més aviat lenceria, i sobretot, bueno, amb samarretes d'aquestes que són amb missatge, que hem vist moltíssim, hem vist moltes samarretes que recuperen sèries tipus Dinastia,
sí,
Dallas, que més hem vist, com es deia, Melrose Place, Sensació de Vivir... Doncs amb aquest tipus de samarretes ho veurem molt. I sobretot el que es porta és que sigui estampat.
Molt bé.
No tant un cardigan llis. Vale?
Vale.
Vinga.
Doncs vinga, una altra, que ens queden dues.
Ens queden dues. La biker. La típica caçadora de pell motera. Fins fa res l'hem vista molt, molt, molt estreta. O sigui, portar una biker que gairebé ni et tanqui.
Uh-huh.
Que per portar-la molt estreta. Doncs ara anem a tot el contrari. Li diem adeu a aquesta biker tan ajustada i ens comprem una biker XXL.
Sí, que ens vagi ben gran, eh?
Molt gran.
Molt gran.
Vale? Sí, i si té borreguet per dintre,
millor.
Encara millor.
Ah, sí?
Sí.
Clar, és... com les d'antes.
Clar, és que si t'hi fixes, sí, estem parlant, és que estem en els 80, tota l'estona. O sigui, estem en aquesta tendència. Llavors, clar, jo entenc que és un pas important perquè venim de portar les caçadores de pell molt estretes, molt ajustades, a ara de sobte portar-les molt amples i sobretot que fins i tot acabin no rectes, que acabin amb tipus globo.
Ah, val.
vale? Com les caçadores d'abans.
Sí, 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 com les, sí, com les d'abans, sí.
Com les d'abans, exacte, és que és molt 80, que acaben com amb tipus amb goma a baix i llavors fa aquesta forma de globo. I això, amb què ho podem portar? Jo el que recomano és intentar anar a sota més estreta, perquè aquest tipus de caçadora aporta molt volum i queda superbé amb faldilles llargues o vestits estil més ètnic.
Molt bé.
O sigui que...
Que també molt combinable, molt versàtil, eh?
Sí, sí, vale. Sí, sí. A part, és que sembla... Bueno, de fet, ara et diré una pel·li que el seu protagonista la portava i és aquest estil. Regreso al futuro.
Ah, sí, és veritat, totalment.
O
sí,
sigui,
sí.
Michael J. Fox porta aquest estil de jaqueta, de vale. Pell, amb plota i fins i tot amb musclera. Uh-huh. O sigui, ja per si ens atrevem...
Exacte, ja pels més atrevits, total.
Sí.
I què sí, més?
I per últim, ara un complement. Un complement que, bueno, no sé si és que torna... Jo crec que mai ha deixat d'estar. El que passa que ha estat, potser, per un determinat tipus de dona, la perla. O sigui, tot el que són collarets de perles, arracades de perles, pulseres de perles, anells amb perles... Clar, quan jo penso en perles, sempre penso en una senyora d'una determinada edat. Uh-huh. Això seria la perla que jo dic elegant.
Molt bé.
Però la perla de moda i de tendència és collarets de moltes perles, amb moltes mides diferents, i que sigui molt barroc. I fins i tot combinat amb peces molt casual.
Mm.
Aquest estil, ara no sé si per aquí us sona la sèrie Sexo Nova York.
Sí, i tant, però, i tant, home, clar,
exacte,
clàssic, sí.
Sí. Carrie Bradshaw, com la protagonista, porta molts estilismes en la primera temporada, que és la més 80s, la més dels anys 80, porta molts estilismes amb perles. I va, potser molt bàsica, i porta un mega collaret de perles amb moltes voltes.
Sí,
llavors,
sí, sí.
Llavors, bueno, si ens atrevim, doncs ens
aquest posem. Aquest és el look que jo crec per les més atrevides, eh? Per les més així, també, no? Igual que el look dels minivestits, perquè no és apte
sí.
Per tothom, no?
Sí, perquè aquest, o sigui, el collaret de la perla, el que té és que et pot fer gran. Uh-huh. Si no la saps portar. O sigui, per exemple, si jo em poso un collaret de perles amb un traje,
sí.
Ostres, de sobte em poso 10 anys a sobre.
Clar, tampoc... En canvi, si se'l posa una joveneta de 20 anys, no? Doncs potser el que li queda doncs, és més extremat, no? Dona
exacte.
L'altra sensació.
Li sí. Quedarà més extremat i sobretot si ho combina amb peces més casual, doncs amb samarretes, amb, no sé, per exemple, amb una camisa blanca tipus masculina,
uh-huh.
que ara es porta molt posar-te les camises del teu home i portar-les tu. Llavors, amb una camisa desestructurada, posar-te un collaret de perles i amb uns texans, ja li dones, i si et poses ja unes sneakers, ja està, vas perfecte.
Doncs vinga, va, que ens queda poc temps. Digue'ns
vinga,
quina és la influencer parlem... que sí o sí hem de començar a seguir ja a les xarxes.
Doncs heu de començar a seguir a Style in Lima. Ella es diu Mila Plaza i el seu perfil, que crec no havia parlat mai d'un perfil que combinés tot el tema de l'street style, però també amb les seves filles, que és el que fa ella, no? Ella es defineix com una happy mom, una mami feliç. I el seu perfil podem veure moda, podem veure bellesa, podem veure fitness. Ara també estan molt de moda les influencers amb el tema del fitness, de posar-te en forma. Ella és peruana, ha estat vivint a Londres i ara ja finalment està fincada a Barcelona. Ella és especialista en disseny d'interiors, en social media, tot el tema de xarxes socials, i de fet, a part de ser influencer, treballa d'això, treballa com a content manager, community manager, etc. Jo us recomano també seguir el seu blog, a part del seu perfil d'Instagram, que és molt interessant per tot el que penja, fa unes fotografies molt cuidades. I el seu blog és molt interessant perquè podem trobar articles de tot tipus, de recomanacions de llocs on anar a menjar, de recomanacions de llocs per anar amb família i passar-t'ho bé a Barcelona amb les teves peques. d'estilismes que ella també llueix en ocasions, ja sigui en esdeveniments o ja sigui per temes més casual. I ella porta molt l'estil 80. O sigui, del que hem parlat avui,
doncs
que és com una gran tendència.
Doncs és que per això et fitxem, Sílvia, perquè sempre descobrim quines són les tendències i quines són les influencers que doncs marcaran el que haurem de veure al nostre armari cada temporada. Una abraçada, Sílvia, bon cap de setmana.
Una abraçada, bon cap de setmana.
Ràdio Sabadell, notícies.
Molt bon dia, són les 12, us parla Núria García. L'alcaldable del Partit Popular, Esteban Gessa, lamenta que els membres del govern municipal actuen com activistes i no com a gestors.